del moment dels trucs ninja, la fi del confinament encara trigarà unes setmanes a arribar. Segons un estudi publicat a la revista Science, és possible que, a més de mantenir les preocupacions relacionades amb la higiene, hagin de seguir mesures de distanciament social fins l'any 2022. I la bona notícia és que els smartphones, els mòbils intel·ligents, ens ajudaran a complir les normes. Avui als Trucs Ninja, algunes aplicacions, Joan, que s'han dissenyat per protegir-nos davant el coronavirus. Hola, què tal, com estàs?
Hola, Mariola, doncs sí, estan sortint com bolets, iniciatives, estan tots els científics i tots els projectes treballant a tope per trobar solucions tecnològiques al problema que tenim actualment a tot el món. I en aquest àmbit hi ha l'àmbit de les aplicacions per a mòbil. I avui hem contactat amb un expert perquè ens ho expliqui. És l'Antoni Pérez Navarro, que és professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i també és director d'investigació de eLearn Center de la UOC. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé,
hola,
doncs aquí,
bon
confinats.
Dia, estem aquí confinats, però enganxats al telèfon mòbil. Avui amb aquesta aplicació útil de cara a aquest confinament.
Explica'ns d'entrada si aquesta nova normalitat que ens estan anunciant implicarà portar més aplicacions instal·lades al mòbil.
Bueno, pot ser. Tot dependrà una mica de les directrius del govern. El que sí que és veritat que cada cop estem trobant més aplicacions que ens poden ajudar a contenir l'epidèmia, aplicacions doncs, que ens avisen quan entrem en zones que estan bueno, que amb una alta densitat de contagis, una mica que és el que es va fer servir a Corea del Sud, o bé aplicacions de les quals s'està parlant molt aquests últims dies, que et permeten de saber amb quines persones estan en contacte que hagin pogut estar contaminades, contagiades pel Covid, o fins i tot han sortit aplicacions que et permeten saber quan un determinat negoci doncs, està molt congestionat de gent. Aleshores, si nosaltres ens volem instal·lar aquestes aplicacions, doncs sí, portarem més aplicacions. De fet, jo crec que molts de nosaltres portem l'aplicació de l'Stop Covid de la Generalitat de Catalunya, i d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol doncs, tenen les seves aplicacions equivalents per informar les autoritats sanitàries del seu estat i rebre informació.
Tal com estàs dient, hi ha aplicacions que ja estan fent-se servir, que molta gent ja s'ha descarregat, però hi ha altres coses que tecnològicament encara no són possibles. Per exemple, el mesurar la temperatura corporal, oi?
No, això comença a haver-hi... Clar, primer és un telèfon que tingui les eines per mesurar-ho. Llavors, el que sí que hi ha són investigacions que el que fan és, no tant el mòbil, perquè el mòbil està a una certa distància i no saps a quina la tens, sinó connectar el mòbil amb un smartwatch, per exemple, no? Que l'smartwatch sí que està en contacte amb el teu cos i aleshores sí que podria arribar a mesurar la temperatura. Però, bueno, per això necessites uns sensors, necessites que sigui ben calibrat i que et doni la informació com Déu mana, no? Una informació que sigui fiable i que tu puguis confiar que aquesta informació és veraç, que és, per exemple, quan compres un termòmetre a la farmàcia, a tu t'asseguren que la temperatura que et mesura aquell termòmetre, si el fa servir com Déu mana, és la bona. Aleshores, això també caldria.
De fet, a les últimes hores s'ha difós per tot el món unes ulleres, no?, que han fet a l'Àsia en què a la distància a 2 metres pots saber, no?, et poses aquestes ulleres i pots saber de quina temperatura està la gent, no?
Sí, aquestes ulleres, de fet, en l'Observatori Tecnològic dels Estudis vam estar mirant-ho bastant, no? Perquè era una cosa que ens sobtava una mica, que una certa distància amb uns infrarojos poguessis arribar a saber amb la precisió d'una dècima de grau la temperatura d'una persona, perquè, és clar, només que aquella persona estigui passant per davant d'una font, per exemple, d'aire condicionat, el típic que sortia d'aire condicionat, que tot està molt calent, ja és poc fiable. O sigui, ja quedaria totalment falsejada aquesta dada. De fet, fins i tot hi havia alguna notícia que sortia por ahí d'algú que havia fet provat aquestes ulleres i li sortien temperatures de 38 graus. Llavors, això caldria veure, caldria calibrar-ho bé, caldria veure si realment aquestes ulleres permeten mesurar la temperatura o bé és una mesura d'aquestes dissuasòries, de que si tu veus un policia que porta unes ulleres que et mesuren la temperatura, que diuen que mesura la temperatura, ostres, tu mateix ja dius, ostres, si et trobo una mica malament, quasi que no surto perquè segur que sabran que estic malalt. Llavors, bueno, en aquests casos cal veure una mica quina és ben bé l'efecte que està tenint, quina és l'aplicació que està tenint i sobretot la fiabilitat que té. Perquè en situacions d'aquestes, jo crec, que això és una opinió molt personal meva, que hi ha algunes mesures que tenen un efecte més dissuasori de l'efecte real que puguin tenir al darrere. I això de les ulleres, bueno, caldria veure-les i caldria veure ben bé quines estan fent servir, quina és la fiabilitat que donen. Sí que vam trobar algunes aplicacions d'ulleres que permeten de mesurar la temperatura en condicions de laboratori a aquella distància i fer-ho molt bé, però clar, una cosa són les condicions de laboratori, que és un entorn controlat, i una altra cosa són el treball de camp, que ja tens la tirada de fons de calor, tubs d'escapament de cotxes, en fi, totes coses que et poden apantallar la teva temperatura.
Antoni, parlant d'aplicacions que ja estan disponibles i que s'han dissenyat recentment, hi ha una que es diu Crowdless.
Que és la del... Així pel nom, és la que et permet saber el tema de...
Les cues dels supermercats.
Hi ha molta gent en un negoci, sí, les cues del supermercat i tot això. Sí, aquestes aplicacions, doncs, el que et permeten és t'informen quan hi ha molta gent en el supermercat o a la botiga, i llavors tu pots triar d'anar en aquest lloc o anar en un altre. Però, per exemple, hi ha unes altres que també s'estan fent servir, bueno, que és molt més senzill, que és fixa't que en aquests dies, però en aquesta fase del desconfinament, el que estem tenint són els... Com es diu això? El que pots anar segons quins negocis amb hores sí. donades. Aleshores... Simplement amb una gestió d'agenda tu podries aconseguir el mateix efecte simplement amb la persona que porta la botiga, doncs, informant-te de vine més tard o vine més d'hora. O sigui, tan fàcil com compartir el Google Calendar i moure l'agenda, per exemple, no?
Que, una de molt curiosa, que a mi m'ha cridat molt l'atenció, perdona, Buforia Chalk, és teleassistència, però en aquest cas per algú que vingui a casa a arreglar-nos els electrodomèstics.
Ah, sí, 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 això és un tema de fet, mira, l'altre dia, ara hi ha molts tècnics de reparació que ho estan fent servir, no això, sinó que s'estan trobant que han d'arreglar màquines
per WhatsApp.
Que estan molt lluny, i ho han de fer per WhatsApp, i a base de fotos, i teníem un vídeo, i moltes vegades no és que no hi puguin anar, perquè l'altre dia m'explicaven el cas d'una persona que havia d'anar a arreglar una màquina que fabrica gel desinfectant. Per tant, tenia tots els permisos del món per poder anar a arreglar aquella màquina. El problema era que el poble on havia d'anar, tots els hotels estaven tancats. Llavors no podia anar perquè no es podia quedar enlloc. Llavors va arreglar la màquina a distància. Li anava dient al noi, el noi no tenia ni idea de com anava aquella màquina, i amb vídeos, fotos, ara treu aquest cargol, ara toca això, toca l'altre, li va arreglar. I llavors ho va estar mirant, i em va explicar el cas de l'empresa Alemanya Bosch, que té una tarifa si el tècnic té, i una altra tarifa si el tècnic t'ajuda a arreglar la màquina a distància, que ja ofereix a distància. I el que és molt xulo és, això sobretot ho ha treballat Microsoft, el tema de les ulleres aquestes, dic Microsoft perquè és l'empresa que es coneix, no? Però hi ha altres empreses que fan aquestes ulleres que et permeten, és amb una capa de realitat augmentada per sobre de l'aparell que et va indicant com l'has d'anar arreglant. I llavors tu vas veient i llavors, per exemple, tu miraries amb aquestes ulleres, miraries la rentadora i veuries una fletxa que t'està apuntant allà al cargol que has que has de treure, treuries el cargol i et aniria dient pas a pas el que hauries d'anar fent. Clar. I llavors això hi ha empreses fins i tot que estan començant allà tot el tema de servei postvenda, que estan treballant moltíssim al fer-ho d'aquesta manera, tenir-ho centralitzat i enviar als operaris les eines i les instruccions, allò perquè sigui anar-les seguint.
La telemedicina, la assistència... A mi m'ha vingut al cap aquella escena de la pel·lícula Aterriza como puedas. No, algú intentant aterrar un avió amb instruccions a distància.
Sí, sí, espero que no acabi... Bueno, aquella va quedar bé.
Clar, exacte.
Sí, sí, vull dir que al final acabes i poses el nino aquell, l'infles i ho fa tot. Però és que, de fet, per exemple, això que estem veient l'altre dia, una companya meva de feina que... Es trobava malament, no, creiem que no era Covid, però es trobava malament, va trucar al CAP i el metge li va dir fes això, fes l'altre, doncs molt bé, tens aquesta temperatura, bueno, li va demanar una sèrie de dades i va dir molt bé, segurament el que tens és això, necessites aquest antibiòtic, ho activo i amb la mateixa targeta sanitària d'aquí a Catalunya, ella, Amb la targeta sanitària va anar al CAP i li van donar ja el medicament, vull dir, tot a distància.
Per tant, tot això comença a ser bastant normal, oi?
Sí, sí, ara això ja... És una cosa que, ostres, però tu imagina't totes aquelles cues d'espera en els CAPs, que de fet era una font de contagi. Jo recordo l'Hospital Sant Joan de Déu de petit amb el nen petit a l'hospital, que el van haver d'operar i dir-me a ell, si li passa alguna cosa, l'última cosa que heu de fer és venir aquí. Vull dir, truqueu, feu el que sigui, però l'últim que heu de fer és venir aquí. Perquè aquí és una font de contagi. I llavors, clar, que d'aquesta manera tot això ho evites.
No, de fet, el dilluns vam dedicar el programa a la telemedicina, que serà, bé, de fet, és clarament una explosió, no? Hi havia els especialistes que fa 10 anys que treballen, que es potencia la telemedicina, que el mateix que s'ha aconseguit en un mes és el que havien fet en 10 anys, no? És a dir, que tot està anant molt, molt ràpid. Bé, de les propostes que fas, parles també de Snapchat, que l'altre dia veia que a Snapchat als Estats Units s'ha disparat moltíssim aquesta xarxa social, en borsa ha augmentat molt, la gent l'està fent servir molt, i tu parles de que Snapchat ha llançat el filtre My Social Distance, no?
Ah, bueno, el filtre aquell del... Sí, però aquesta és la que funciona, sí, però això ho fan sobretot pel tema de mirant-ho amb la foto dels peus. I aleshores el que fan és mirar quina distància estàs en funció del que tens. Sí, i aquesta, però de fet hi ha altres que estan sortint, que fan servir altres eines per poder saber quan estàs massa a prop d'una altra persona. El que passa és que els que agafem el tren al matí ja sabem que a mi em pot dir l'aplicació que estic massa a prop d'una altra persona, però un tren de Rodalies al matí entrant a Barcelona no necessito que m'ho digui una aplicació per saber-ho.
Clar, de fet això està basat en realitat augmentada, et diu quina distància hi ha entre persones, però de fet no cal que amb una aplicació, no, ja ho veus directament, no?
Sí, és que hi ha coses, moltes vegades, per això deia abans, per exemple, el del Google Calendar per la gestió de cites i tot això, perquè moltes vegades estem fent servir aplicacions per coses que amb una mica de sentit comú ja podem corregir, i tu ja ho saps quan estàs molt a prop, però hi ha vegades que et diguin que estàs molt i molt a prop de l'altra persona. I és que jo quan hi ha alguns dies que he anat amb Rodalies, que és que no em podia moure amb els perruquers. Vull dir, imagina que aleshores l'aplicació et diu estàs més a prop de molta gent. I dius, vale.
Sí,
ja
sí,
sé,
això
que
les aplicacions...
Que no em puc separar.
Antoni, hi ha la tecnologia Bluetooth, que és prou coneguda, però sembla que ara està començant a tenir certa rellevància, no? Importància en aquesta situació.
Sí, la tecnologia Bluetooth, de fet, ara hi ha molts... O sigui, és una passada, ha tingut un boom els últims anys, sobretot perquè el que se'n diu el Bluetooth Low Energy. Abans el Bluetooth era una cosa que gastava... O sigui, et fregia la bateria del mòbil, literalment, quan l'activaves, però no que havia desenvolupat un sistema, que és el Bluetooth Low Energy, que pràcticament no gasta bateria. I llavors, per exemple, ara molts... Els ratolins, teclats i tot això, ja molts es connecten per Bluetooth. Llavors el Bluetooth el que et permet és poder connectar que les màquines es parlin entre elles, amb un llenguatge molt, molt concís. I llavors una màquina li diu a l'altra jo soc tal, l'altra li diu jo soc qual, i llavors si en canvien un codi entre elles es poden comunicar. Aleshores, amb el tema aquest de prevenció d'epidèmies, el que s'està començant a desenvolupar són unes eines que el que fan és, fent servir Bluetooth, a saber quan has estat en contacte amb una altra persona que hagi estat encomanada. I això com ho fan? Pues el que fan és desenvolupar el sistema de manera que el teu telèfon, tu imagina't que va dient tota l'estona, jo m'invento, jo em dic porta, jo em dic porta, al cap de mitja hora diu jo em dic finestra, jo em dic finestra, al cap de mitja hora jo em dic silló, i va canviant així el nom com es diu. Llavors els telèfons amb els que estan a prop, perquè el Bluetooth té una distància que no és gaire gran, amb els telèfons que estan a prop van agafant que han estat en contacte amb aquella persona, amb aquell telèfon, no? Llavors tu imagina't que tu has passat quan a l'estona que tu et deies porta, has passat pel costat d'algú i aquell algú en el seu telèfon s'ha quedat guardat que ha estat en contacte amb un telèfon que es deia porta. Aleshores, tu imagina't que aquesta persona, que va amb la persona que tenia el telèfon que tenia aquest nom, va al metge i li diagnostiquen el Covid. Llavors, el metge li diu, ostres, hauríem de comunicar-li a tota la gent en la que has estat a prop que t'has encomanat del Covid. Diu, em deixes agafar el telèfon i li comuniquem? I tu dius, sí. Llavors, això, el metge activaria que li vol comunicar als altres i aleshores, tots els telèfons que van a mirar els altres telèfons, que tothom va mirar a veure qui s'ha encomanat del Covid, mirien a mirar i veurien que el telèfon porta, que es deia porta, en un cert moment, que no sabem quan és, s'ha encomanat del Covid. Per tant, com que tu saps que has estat en contacte amb un telèfon que es deia porta, Llavors, totes han, ja saps que has estat en contacte amb algú que ha tingut el Covid. Mm-hmm. Ha tingut el COVID.
Es diu Porta per el tema de la privacitat, entenc. Eh?
Antoni, jo crec que ets la persona que ha explicat de forma més didàctica el tema Bluetooth, com funciona l'aplicació que s'ha tingut en èxit a Singapur o a Austràlia. S'han fet gràfics, s'han fet infografies per dir que per parlar de la privadesa, però jo crec que més didàctic que tu no ho ha aconseguit ningú, eh?
Gràcies. Bueno, crec que s'hagi entès una mica.
No, clar, és que s'està parlant molt d'aquest tema i estem, de fet, jo crec que s'està experimentant i que això arribarà aquí. Quina és la teva intuïció?
Sí. No, de fet, això ja s'està... Hi ha com tres grans nuclis de desenvolupament. A Europa n'hi ha com dos, un que es diu Robert, que estan desenvolupant Alemanya i França, un altre que es diu PET-T, vull dir, realment els europeus no som gaire bons triant noms, no. Que aquesta és paneuropea, i després hi ha, bueno, després també el MIT està desenvolupant alguna, i després hi ha hagut aquest que s'ha fet famós, el pacte entre Google i Apple, per desenvolupar, per ja agafar aquestes dades de forma nadiua tant en iOS com en Android. Aleshores, hi ha com aquests tres nuclis, i llavors, la primera preocupació és lo de la privadesa, que per això el tema aquell d'anar canviant el nom cada 2x3, i l'altra preocupació és l'ús que se'n pot arribar a fer, perquè tu encara que l'aplicació intenti guardar el mínim d'informació, o sigui, fixa l'aplicació només guarda que ha entrat en contacte amb un telèfon que es deia Porta, però no et diu en cap moment ni en quin moment has entrat en contacte amb aquell telèfon, ni quan va ser, ni on estaves, res. Però clar, això no vol dir que fent servir, creuant dades de molts llocs diferents, amb una persona, bueno, i fent tot aquest tipus de creuament de dades, tu puguis arribar a saber quin és el telèfon que té el Covid i on era a determinada hora. Clar. Llavors, tot això ho estan cuidant molt, el tema de la privadesa.
Hi ha un debat sobre això, Antoni, un debat entre la comunitat científica sobre aquest pacte que explicaves d'Apple i Google, no? El fet de deixar tota aquesta responsabilitat en mans d'empreses privades.
Bueno, el tema és que, sí, això hi ha molt de... Per això hi ha el tema de les iniciatives europees, que són públiques, sembla que donen més confiança. Jo aquests els he sentit parlar, els europeus, i realment, des del principi, tenen el cap la privadesa. Apple i Google, el que ha passat a ells, saben que està molt a la vista de tothom, sobretot a Google, no? Que allò que es diu moltes vegades, que quan una cosa és gratis és que tu ets el negoci.
Sí, sí.
I Apple sí que guanya les garrofes, ja no entro si és més fiable una que l'altra, no? Però Apple es guanya les garrofes amb venent ordinadors, telèfons i software, i Google es guanya les garrofes amb les dades.
Mm-hmm. Aleshores, això està clar.
Llavors això genera una mica de desconfiança. Aleshores, què han fet Apple i Google? Això ho han publicat aquest matí, el que explico, l'últim que explicaré ara.
Afanya't que s'acaba el programa, ràpid, en 10 segons.
Pues, el tema que han fet Apple i Google és dir, primera, només deixarem que les autoritats sanitàries desenvolupin aquesta aplicació amb la nostra funció. Segona, només deixarem que es faci ús servir per Covid-19. I tercera, només deixarem desenvolupar una aplicació per país.
Perfecte, superdidàctic. Gràcies, Antoni.
Marxem.
Una abraçada. Ja sabem ja com funciona aquest sistema que ens arribarà aviat al Bluetooth per saber si has estat en contacte o no amb una persona que té Covid-19. Adéu.